Ràdio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julvé. Coldo García s'acull al seu dret a no declarar a la comissió del Senat que investiga presumptes irregularitats a la compra de material sanitari durant la pandèmia. El que va ser assessor de l'exministre José Luis Ábalos opta pel silenci davant les reiterades preguntes dels grups parlamentaris.
Interesaba saber quién se puso en contacto con usted para formar parte concretamente de la agrupación socialista de Huarte e incorporarse a las listas para ser concejal. No se acuerda. También en 2015 usted formó parte y su mujer, la pamplonesa Patricia Uri, de la lista del Partido Socialista de Navarra al Parlamento. ¿Quién les llama para incorporarles a las listas?
Señora, mire, es que todo esto me parece que no. Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial.
Coldo García només ha dit que té la consciència tranquil·la i a la tarda s'ha previst que comparegui l'excap de gabinet de Salvador Illa, Víctor Francos. Després d'aquest càrrec va ocupar la presidència del Consell Superior d'Esports. El PP vol saber si el seu cessament està relacionat amb la trama de mascaretes. I a Catalunya els comuns demanen un tripartit després de les eleccions i demanen a PSC i Esquerra que siguin clars sobre si aquesta també és la seva prioritat. En un esmorzar a la Nova Economia Fòrum, la candidata dels Liles per al 12 de maig no veu lògic que els republicans no descartin governar amb Junts quan fa dos anys va trencar-se el govern de coalició a la Generalitat.
Per a mi n'hi ha una anomalia a Catalunya i és que tenint un dels parlaments més progressistes d'Europa acaben sempre governant amb la dreta. I per tant, jo el que dic és que nosaltres no farem govern ni arribarem a acords ni amb Junts per Catalunya ni amb el Partit Popular.
El BEAC ha centrat bona part de la seva intervenció a la cultura, la qual s'ha compromès a destinar el 2% del PIB i ha anunciat que vol impulsar una llei de drets culturals per enfortir el català i la immersió lingüística. I més qüestions. L'Audiència Nacional confirma que Luis Rubiales anirà a judici pel petó no consentit a Jennifer Hermoso. Ha rebutjat els recursos presentats per les defenses de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, l'exseleccionador femení Jorge Vilda, l'exdirector esportiu de la selecció Albert Luque i el que era responsable també de màrqueting Rubén Rivera i ha confirmat, com dèiem, el seu processament pel petó que Rubiales va fer la jugadora Jennifer Hermoso a la final del Mundial i les coaccions posteriors. En quatre interlocutòries, la sala explica que considera que els fets contenen indicis que encaixen amb la descripció d'un delicte contra la llibertat sexual i un altre de coaccions. I en plana internacional ha dimitit el cap d'intel·ligència israelià pels atacs de Hamas del 7 d'octubre passat. Aharon Haliba és el primer al càrrec, de fet, que presenta la dimissió pels errors de seguretat en uns atacs que van provocar la mort de 1.200 persones i 250 persones més segrestades. En un text fet públic avui assegura que la divisió d'intel·ligència no va estar a l'altura i demana la creació d'un comitè que pugui investigar i determinar tots els factors que van portar aquests fets. Una decisió que té l'aprovació del Ministeri de Defensa israelià. Les 12 i 4 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns. Tot i la setmana fatídica que ha viscut el Barça, on en 7 dies s'ha quedat fora de la Champions i ha perdut totes les opcions de lluitar pel títol de Lliga, l'entrenador Xavi Hernández es planteja continuar la banqueta blaugrana una temporada més. Segons avança Mundo Deportivo, el tècnic de Terrassa vol canviar la idea de marxar el dia 30 de juny, tal com va anunciar ara fa dos mesos. L'entrenador podria prendre la decisió de seguir per diferents motius. Un d'ells és la insistència del president Joan Laporta i l'altre és que alguns dels candidats a rellevar Xavi Hernández de la banqueta no queden lliures fins l'any 2025, de manera que la seva continuïtat s'interpretaria també com un darrer favor al club blaugrana. En els pròxims dies s'ha de reunir amb la cúpula blaugrana per prendre una decisió definitiva. Estarem pendents. I en tenis, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz seran els dos espanyols que representaran l'equip europeu a la Laver Cup, la competició que enfronta americans i europeus. Els altres representants de l'equip Europa són Daniil Medvedev i Alexander Zverev. Aquesta edició de la Laver Cup es disputarà a Berlín entre els dies 20 i 22 de setembre. En el que podria ser el seu darrer any al circuit ATP, Nadal participarà per quart cop en aquesta competició. El veterà jugador ja va participar a les edicions del 2017, 19 i l'any 2022. Doncs amb tenis acabem. Més informació d'aquí una hora, serà al punt de la una del migdia. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Gairebé 8 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, si a mi em posa molt content una cosa és que siguem l'únic programa de la ràdio en català i dels pocs del món, de fet, que té una secció sobre conflictologia i mediació. I som nosaltres. Mira, així et xulos. I com sempre, ho fem amb Xavi Pastor i Marta Méndez. Marta Méndez, què tal? Com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia.
En Xavi Pastor, que de seguida el saludem, que arriba del trote cochinero, que en diu aquell. Abans, però, Marta... Ens portes una persona avui a l'estudi.
Sí.
Qui és?
L'Òscar Negredo. L'Òscar Negredo, que és mediador, és el coordinador del Servei de Mediació Ciutadana de l'Hospital de Llobregat, que porta molts anys en funcionament i que és un referent. I ell, bueno, té més de 15 anys de professió a l'esquena, i aleshores amb el Xavier vam dir... Anem a convidar l'Òscar, perquè com la setmana passada vam estar parlant d'àngels o dimonis, sí, dels nostres veïns, l'Òscar té molta experiència, no? Perquè en el seu servei, doncs, evidentment, no només, no? Ara ens ho explicarà, no només són conflictes de tipus veïnal, però també, vale? Aleshores, per recuperar una mica el tema, si et sembla,
sí,
vale? Parlàvem... no? Doncs les problemàtiques, els conflictes amb els veïns, no? És l'espai públic que ens toca organitzar-nos, que hem de conviure, i dèiem que era com la família, que no les cuis, sinó et toca. Pots tenir bona sort o mala sort. Si tens mala sort, el que recomanem és, doncs, el que dèiem l'altre dia, o sigui, si tenim un conflicte amb un veí... el que hem de fer és parlar amb el veí. Però també insistíem, és molt important com ho fem.
Clar.
D'acord? Clar. I si no aconseguim resoldre'l, aleshores nosaltres animem a que es vagi als serveis de mediació ciutadana dels ajuntaments, ja vam dir l'altre dia, no?, que la Diputació... a veure que ho rescati, hi ha més de no sé si 40 serveis.
A mi em sembla que són ara 59.
Imagina't, 59 serveis a tota la província de Barcelona, i si no, doncs, si no tenen servei de mediació ciutadana, doncs el servei de mediació de la Generalitat de Catalunya, també, no?
Espera, deixa'm sí, saludar a tothom. Òscar Negredo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Del servei de mediació veïnal i comunitària de l'Ajuntament de l'Hospitalet, eh?
Correcte.
Què, molta feina?
Moltíssima. Doncs l'acabem.
Això vol dir que els ciutadans ens portem malament?
Això vol dir que el conflicte està tot arreu, per part nostra.
I deixa'm saludar ara, sí. Xavi Pastor, què tal?
Mira'l. Bon dia.
Tot bé, tot bé.
M'has enganxat fent fotos. Ja saps tu que després hem de fer xarxes i...
Sí, senyor.
Molt
sí,
bé,
senyor.
Molt bé. Torno de Madrid. No sé si m'has vist per les xarxes.
Vaig veure...
Va, digue-ho.
Ho podem dir, oi?
Home, i tant.
Una fotografia davant del Brillante.
El Brillante.
Que va semblar Brillante, evidentment.
Un bocadillo de calamares, això és... ha millorat molt, cada dia milloren més amb això del bocadillo de calamares. I també vam fer unos huevos estrellados, que és una cosa molt...
Que bo.
També, que és molt bo.
M'encanta.
Sí, sí. La propera a Casa Lucio, ja,
vaig,
directament.
Sí,
eh?
Vaig anar amb els alumnes del postgrau. Els van portar a Manuel Records per tu, Òscar. Els van portar a Villaverde, el distrito de Villaverde, i vam estar veient doncs, tota la feina que fan, com la que fan l'equip de l'Òscar a l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat, doncs tota la feina que fan a Madrid amb el tema d'intervenció comunitària en diferents barris. Que, més perquè els oients es facin una idea, Girona està al voltant dels 104.000 habitants i només el distrito de Villaverde té 150.000 habitants.
Wow.
I, per tant, té una de barris i una de feina molt gran, no?
La Marta, ara ens posàvem en context, perquè la setmana passada vam parlar també d'aquesta mediació comunitària veïnal, i ara de seguida en parlarem amb l'Òscar Xavi.
Sí, l'Òscar porta molts anys, precisament és un dels serveis més antics de mediació comunitària a Catalunya, no, Òscar?
18 anys, en fet.
18 anys, 18 anys.
És un encara, perdona, no, Òscar, no. Encara hi ha molta gent... clar, 18 anys... I encara hi ha molta gent que a dia d'avui descobreix que hi ha un servei d'aquestes característiques?
Sí, jo m'atreveixo a dir que encara la majoria de gent no
coneix. No el coneix, eh? Per què passa això?
Perquè no tenim la mediació incorporada. O sigui, quan tenim un conflicte, tenim el litigi al cap. Barallar-nos i guanyar, i que l'altre perdi. Això és el que sempre pensem. I clar, per això ens va com ens va. I clar,
a l'hora de solucionar un conflicte, anem a buscar directament el litigi.
Busquem el és litigi bèstia, i busquem que l'altre perdi. I a vegades, buscant que l'altre perdi, perdem nosaltres. No ens adonem que amb aquesta recerca de que l'altre surti perjudicat, també ens arrosseguem a nosaltres mateixos. Per tant, és un servei que costa molt d'incorporar perquè és molt contracultural. S'ha d'incorporar en els circuits i del propi ajuntament perquè tothom que tingui un problema acabi arribant al servei de mediació sense haver de conèixer-la abans.
Deia la Marta, exacta.
Sí, és que ja ho hem dit amb altres programes, que el que tenim a l'ADN és tenim un problema i ens anem a la lluita, no? Ens anem a barallar-nos amb l'altre i, com molt bé diu l'Òscar, perdem plomes, eh? O sigui, amb un litigi, ni que et donin la raó, això ja ho hem dit també moltes vegades, però és que val la pena repetir-ho perquè potser les persones que no ho han viscut, no han tingut l'experiència, creuen que no és tan així, però és que és així, eh? O sigui... ni que et donin la raó no guanyes. I la sensació que tens és de pèrdua. Per tant, el millor és sempre solucionar-ho a través de processos de diàleg, no?
Precisament l'Òscar deia fa un moment que la nostra societat, jo crec que si la desmuntéssim i la tornéssim a muntar, tindríem sempre conflicte. És a dir, el conflicte no és negatiu per se, tampoc és positiu, però el que realment és interessant, amb això que deia la Marta i que esteu comentant, és la manera com l'enfoquem, com l'abordem.
Jo crec que, Xavi, perdona, jo crec que cal entendre molt bé el que estàs explicant. És a dir, la mediació i la conflictologia el que pretén no és... acabar amb els conflictes.
Exacte.
Això ja sabem que és utòpic.
Exacte.
Això ja sabem que no passarà. És com solucionar els conflictes.
Exacte. Precisament, ara aquest dia estava llegint un llibre del Toni Rodon, perquè m'interessa molt la política i com m'has fet venir. Precisament vam començar tu i jo analitzant informatius, em vas demanar, i precisament ha tret un llibre que està molt bé, que parla sobre la polarització política, i diu la polarització política s'ha analitzat molt, no?, a través dels populismes, Trump, Brexit, però la polarització política ha existit sempre. Tothom es situa en una posició política i té uns interessos i necessitats. És a dir, el conflicte per se no és negatiu, és a dir, ens fa avançar. El que cal és esbrinar, civilitzar el conflicte, no?, civilitzar-nos a nosaltres, i precisament, jo sempre et dono les gràcies per tenir aquest espai per intentar fer arribar a la gent com fer-ho. Ara volia preguntar-li a l'Òscar. Precisament, la gent, habitualment, en el vostre servei, els aneu a buscar o venen? És a dir, sabeu d'un conflicte i sortiu a buscar-los o ells diuen, ei, sabem d'un servei i anem a buscar el servei? I com ho fan, una miqueta?
Bé, com ja dèiem, la gent no ho coneix perquè no ho tenim incorporat. Llavors, el que hem fet és fer un circuit, és a dir, cada persona que arriba a l'Ajuntament demanant ajuda perquè té un problema, pues, si veiem que aquest problema és mediable, pues, tenim un circuit establert perquè arribi al servei de mediació. Què fa la gent quan té un conflicte? Normalment truca a la policia local, que és la policia més propera, i si tens un veí que et molesta, perquè fa festes, perquè tens una humitat, perquè hi ha un gos, etc, el que sigui, nens que juguen, etc. La gent que no sap on recórrer, què fa? Truca a la policia local i espera que la policia li arregli. I moltes vegades la policia, quan arriba a un domicili per un problema d'aquest tipus, no només no ho pot arreglar, perquè no hi ha res de seguretat allà, sinó que a vegades la presència policial encara escala més el conflicte, encara genera més malestar. Per tant, nosaltres hem fet un circuit que tothom que truca, posa una instància, arriba a un Facebook, arriba per qualsevol via a un departament municipal, si és un cas dels que hem decidit que són mediables, que són molts, arribarà directament al servei de mediació. O sigui, que és igual on truquis, és igual on vagis, que si pel teu conflicte hi ha una mediació, des del servei de mediació ens posarem en contacte amb tu.
Clar, Òscar, jo crec que em vaig fer comunicador perquè sóc el típic nen nyi-nyi-nyi-nyi. Deixem ser una mica nyi-nyi-nyi-nyi. Si jo vaig a l'Ajuntament d'Hospitalet perquè tinc un conflicte amb l'Ajuntament d'Hospitalet i tu formes part de l'Ajuntament d'Hospitalet, què no m'ha de fer sospitar a mi que tu ets persona de part?
Sí que és bona, que sí que és nyigui-nyigui, eh? Sí. No reconec, eh? Sí, sí.
Mira, és el que té el Joan.
Sí, té això.
Una mica nyinyinyi, sí, sí, em sap greu.
No, és molt bona aquesta perquè sempre tenim una cosa dels límits de la mediació, no?, quan l'Ajuntament és part, no? I hi ha altres figures també que fan això, eh? Per exemple, a l'Hospitalet, però a molts ajuntaments, hi ha una síndica municipal que s'hi dedica precisament a aquest tipus de situacions. Però també m'atreveixo a dir que l'Ajuntament moltes vegades és part, no directa, però moltes vegades és part indirecta, perquè la... Hi ha molts conflictes que estan molt condicionats per temes estructurals, per les ordenances, per les polítiques públiques, per com es gestionen els espais públics. Bueno, ens podríem allargar. Per tant, tot i que l'Ajuntament no hi participi d'una manera explícita en una mediació, el fet de tenir un servei de mediació incorporat a la seva estructura fa que nosaltres també tinguem un impacte en com s'aborden alguns temes. Llavors, és freqüent que participem d'espais, de reunions, de grups, on es discuteix, on es decideix, què farem amb certs problemes. I llavors la mirada del mediador també ha d'impactar amb aquest tipus de realitats.
Aquí volia anar, eh? És un servei que ofereix l'Ajuntament o que l'Ajuntament posa a disposició del ciutadà sense que sigui estrictament l'Ajuntament, eh?
Sí, sí, nosaltres sí que som treballadors municipals, eh? O sigui, som treballadors municipals i és un servei més del catàleg de serveis que té l'Ajuntament. Val. Però, indubtablement, quan poses un servei d'aquest tipus i formes part de l'estructura, doncs, també hi ha alguna cosa de casa teva que canvia.
Jo diria que clar, ara li preguntarem exactament com ho fan, no? Perquè aquí està la gràcia.
Sí,
no?
Sí,
és
el, sí, sí, sí.
És com la fórmula secreta de la Coca-Cola, no? De la Pepsi-Cola, el que sigui. No? Però jo veig que quan els ajuntaments o qualsevol organització decideix, no cal que sigui un ajuntament, pot ser una empresa, pot ser una entitat, pot ser un club de futbol, decideix fer aquest pas, que no cal que hi hagi d'entrada un conflicte, sinó pot ser una manera de provenir-lo, no? D'intentar dotar-se d'eines, de recursos, provenir, prevenir. Prevenir és... A mi em sembla que vull eliminar l'aparició del conflicte, provenir és el conflicte arribarà, jo em proveeixo de recursos per poder abordar-lo. Jo crec que l'interessant és que hi ha la voluntat de treballar amb les persones, no només per les persones. És a dir, ara ens ho explicarà, li preguntàvem a l'Òscar, eh? Però si alguna cosa té la conflictologia és que sempre les persones que tenen el conflicte són les persones que l'han creat i també tenen la possibilitat, amb l'ajuda d'un tercer o d'una tercera o d'un grup, de poder-lo gestionar de forma positiva. És així, no?, com treballeu vosaltres. Amb...
Sí, sí, està, jo penso que està molt ben definit i penso que hauríem de pensar entre tots i totes què hem fet amb les administracions públiques, també, no?, que les hem convertit a vegades en una mena d'atenció al client, no?, aquello de si no queda satisfecho le devolvemos su dinero, però no és el cas amb l'administració pública. Nosaltres no atenem clients, atenem ciutadans, que evidentment que tenen drets, però també tenen deures, i per tant és important que la gent no la deixem sola quan té un conflicte, perquè quan tens un conflicte que no t'ho pots resoldre i te veus sol, t'ho passes molt malament, i per això estem les administracions públiques també. Però jo no te deixo sol, però tu t'has d'implicar. El que no pot ser és que m'apodes el conflicte a mi a la meva taula i tu te despreocupis, que és el que fèiem fins ara, amb aquest paternalisme, amb aquest clientelisme. No, no. O sigui, nosaltres estarem al teu costat, però tu ets el protagonista del procés. No te deixarem sol. Ja aniré jo a parlar amb l'altra part, de moment. Però un dia ens haurem d'ajuntar tots a parlar, perquè és la manera que tenim d'arreglar-ho.
Escolta, Òscar, ens agradaria que ens expliquessis un cas d'un conflicte, que ja sigui per el resultat, el procés, el cas, el tipus de conflicte, la implicació, hagi sigut extraordinari o t'hagi copsat o impactat.
La veritat és que se'm fa difícil triar, eh? Perquè els que ens dediquem a això i gaudim tant de les relacions personals, doncs cada cas t'ofereix un tresor, no? Perquè coneixes a gent i llavors les vides són sempre tan interessants de la gent. I a més nosaltres treballem en vincles de confiança. Només podem acompanyar persones que tenen un conflicte si confiem i confien en nosaltres. I per tant, allà, en aquesta interacció, es posen en joc sempre coses molt boniques, no? Però si he de triar un cas, ara així, sense pensar gaire, me recordo molt d'un cas d'una senyora que deia la mediació m'ha salvat la vida, deia ella com a titular, no? que és una mica com potent, no? Però clar, imagineu-vos, ella tenia una situació molt particular. Ella acabava de ser mare d'una filla prematura amb una cardiopatia i per tant era una nena que plorava molt a les nits i patia molt el soroll i ella, pues, clar, estava una mica indefensa amb això. I tenia un veí que tenia, crec recordar, 3 gossos amb un terrat que estaven lligats per una cadena que s'arrossegava, aquesta cadena, i ella no tenia cap finestra ni cap porta que donés a aquest veí. O sigui, no tenia manera de dir-li o d'avisar-lo si no era anar a picar a la porta de l'altra comunitat de veïns. I, a més, el seu marit, ell explica que una nit de desesperació va donar un cop a la paret d'on venia el soroll i es va trencar la mà. I llavors ella es va fer tota una pel·lícula de que si anaven a parlar directament amb aquell veí que l'havien vist pel carrer i, segons ella, tenia unes pintes una mica de persona conflictiva, doncs allò podria acabar molt malament. I, per tant, ella evitava qualsevol acostament, però també patia per la salut de la seva filla, del seu marit, etc. Tota una situació molt complicada. I llavors, gràcies a la mediació, doncs ens vam atensar a l'altra part, que d'entrada no ho veia clar, també vam haver de fer tot un treball de convenciment, que nosaltres també fem aquesta tasca, i finalment vam aconseguir convocar la sessió conjunta de mediació. I es va trobar ella amb aquest veí. I al principi he de confessar que la cosa anava complicadeta perquè les sessions de mediació, no ens enganyem, tenen una part també, sí, que és el conflicte, o sigui, tenen una part que s'ha de sostenir.
I tu jugues molt a l'inici, no? Sense conèixer-nos, hi ha un conflicte allà, clar, ens trobem de cop...
Clar, jo ja tinc la confiança amb els dos, però ells encara no s'han vist, o gairebé no s'han vist, i tenen prejudicis negatius un cap a l'altre.
El prejudici, sí.
Per tant, això s'ha de posar damunt la taula per poder-ho resoldre, no ho podem evitar. Però tot d'una, al cap d'una estona de tensió, ella li diu, clar, com es nota que tu no saps el que és el patiment d'un fill? Li va dir així, no? Wow. I llavors ell li diu, bueno, qui t'ho ha dit això? Jo tinc 3 fills. És que si tu m'haguessis dit que aquest problema dels gossos li afectava a un nen petit, com tu me dius, això ja estaria resolt. Van fer el clic, es van trobar en el tema de la maternitat i la paternitat i es va resoldre de la manera més senzilla amb una conversa que està clar que havia de ser acompanyada, perquè si no, no haguessin arribat a parlar dels fills. O vés a saber de què haguessin parlat. I sempre me'n recordo que plovia i van marxar cap a casa d'ells, perquè era al costat, amb el mateix paraigües. A mi, aquest símbol de dues persones. I ella després deia, a mi, Òscar, la mediació me ha salvat la vida, deia.
Home, imagina't quin problema es va poder solucionar, no? O sigui...
Me'n recordo molt d'aquest cas.
És molt interessant, perdona, Joan, és molt interessant aquest cas. Se m'ha posat la pell de gallina, eh? Jo crec que, com molts de nosaltres...
Ens emocionem.
Sí, és com vocacional. Precisament perquè, per mi és el 7è principi que sempre explico, a buscar punts en comú. Que no sembla tan difícil en el dia a dia, però que quan hi ha un conflicte es torna una cosa realment tremenda i enorme i molt dificultosa. En canvi, 2 vegades, no? Quan li parla de la paternitat i de la família, de seguida es troben que és una cosa que tothom té família, no? Ningú pot escapar de la família en sentit positiu i negatiu. I després el tema del paraigües, que m'ha semblat una metàfora molt, sí, molt interessant, sí. molt al·lucinant, no? Molt, molt gràfica. Sí, sí. Molt bé.
Òscar, tot conflicte té solució?
No, malauradament no. Primer perquè hi ha conflictes que han de madurar. Ja sé que això pot sonar una mica estrany, però hi ha conflictes que si tot just comencen o la gent encara no s'ha medit, no s'ha provat, doncs potser encara no ho podem resoldre. Potser necessitem que la gent estigui un pèl esgotada del conflicte per posar de la seva part. Si penses, com dèiem abans, que l'altre perdrà i tu sortiràs beneficiat d'això... encara no ha arribat el moment de la mediació. Segurament has de fer més intents i que no t'aportin a res per acceptar una mediació.
M'estàs responent una cosa que estic pensant a la llarga, m'està dient que sí.
Bueno, s'ha d'esperar. Hi ha conflictes que s'ha d'esperar. I després hi ha persones o hi ha moments de persones que li troben molt de rèdit al conflicte.
Sí?
O sigui, el conflicte també aporta beneficis per les persones que els tenen. Si el benefici és superior al que puguis obtindre sortint del conflicte, no el voldràs deixar de tenir.
I ara se'm fa complicat pensar...
Jo te'n puc posar molts exemples, sí? Perquè tinc molts d'aquests.
Tira.
Mira, per exemple, una persona gran que té un conflicte amb els veïns i que els seus fills ja no viuen amb ella. I que arrel del conflicte que té amb els veïns de soroll, els fills li truquen més sovint per veure com està la situació. Per
exemple, no ho puc creure.
Llavors, clar, aquesta persona, de manera una mica inconscient, pot pensar, si soluciona aquest conflicte, ja els meus fills ja no me trucaran.
Clar.
Per tant, en quin moment vull resoldre jo aquest conflicte, no? Jo cada cop l'agreujaré més. Te poso aquest exemple, però n'hi ha molts d'aquests, eh? Tots nosaltres, quan tenim un conflicte, obtenim beneficis secundaris. Si jo tinc un problema familiar, un problema de parella, i arribo a la feina i tothom m'escolta perquè explico el que m'ha passat, estic obtenint un rèdit del conflicte que jo tinc. Bueno, la política va plena d'això també, de rèdits secundaris del conflicte, no? Per tant, si el rèdit és molt gran, dins del conflicte, doncs les persones no tenen incentiu per sortir del conflicte.
A mi, en la mediació, inclús, al final se'm va verbalitzar. Que al final jo era el vincle entre aquelles dues persones en aquell moment. I, tot i que havien arribat a un acord, deien, bueno, no, però tornem a quedar perquè potser hi ha alguna cosa que hem d'acabar de reflexionar, i jo al final els vaig dir, mireu, és que... ho vaig posar sobre la taula, no? Dic, crec que... I em van reconèixer que sí. Diu, sí, diu, és cert. És que un cop sortim d'aquí amb l'acord signat, és com que ja s'ha acabat. No? Sí.
Que fort. Bueno, molt interessant, perquè te n'adones que en el conflicte hi ha punts en comú amb la gent, és a dir, és relacional, és a dir, no podem viure sense ell i és relacional, i l'altre, jo crec que l'interessant d'aquesta situació que explicava l'Òscar és el fet de poder aprendre a abordar-lo, que això implica, com deia, tu li deies, vol dir que al final arribarà, vol dir que implica feina, implica coses a fer, implica comunicació, implica temps també, però temps on es fan coses. I el conflicte no es resol de nit al dia, igual que tampoc es crea de nit al dia. És a dir, tu, ho hem dit moltes vegades, tu un dia no estàs supercontent amb el teu veí o veïna i l'endemà el voldries assassinar, disculpeu, metafòricament, o no, perquè...
Ja hem vist de tot en aquest país.
Per això ho dic que, per tant, tot necessita temps. Aleshores, al tenir un servei de mediació. Jo crec que aquest és potser el clic que moltes vegades veure la mediació com un recurs possible i necessari, ho hem parlat a nivell de la feina, no? Quan fèiem l'estudi del grau del coneixement de la mediació a Catalunya, la gent diu, pues mira, jo recorreria a un mediador amb qüestions de feina. Pues perquè cada cop més la gent a nivell de feina s'enfada amb el seu cap i se'n va. Però també a nivell veïnal, perquè a nivell veïnal cada dia, no? I et volia preguntar, si hi ha algun cas d'aquells que dius m'he quedat sempre, no he pogut fer el que volia, hem pogut aconseguir alguna cosa, però no hem pogut. Hi ha algun cas d'aquests que dius seguro, no?
No, hi ha molts que te quedes amb... Perquè, clar, com dèiem, treballem amb el vincle amb les persones i llavors quan has de tancar un cas sense poder fer res més, doncs te sap greu que aquella situació doncs, que ha quedat penjada, no? I en alguna situació he viscut també fins i tot mala fe, o sigui, hi ha persones que han pogut fer servir el servei amb voluntat d'instrumentalitzar-lo per altres finalitats. Llavors, bueno, s'ha d'estar una mica a la guai que això no passi, però alguna situació d'aquestes també he viscut de persones que fan servir el servei perquè volen demostrar que l'altre no sé de quina manera és, per després en la judici. Llavors, bueno, s'ha de vigilar una mica. I llavors aquesta gent que a vegades està a expenses de veïns que són un tant agressius o que són una mica tòxics, doncs llavors són gent molt victimitzada que tampoc la pots ajudar des de mediació, perquè a la mediació ha d'haver bona fe. Això també ho tenim clar. Si tothom no li posa una mica de bona fe, doncs això no es pot resoldre. I no sempre es dona això.
Clar, Òscar, estem parlant també de conflictes més individuals, estem parlant de persones, no? Però conflictes col·lectius... Ara m'explicaré, eh? Estic fent una introducció una mica filosòfica per entendre mi mateix que ja és difícil. Conflictes col·lectius amb coses una mica etèries, per exemple, en aquests propers dies en parlarem en aquest programa de que diverses associacions de veïns a Barcelona es queixen molt del soroll, que ja és un col·lectiu amb una cosa una mica etèria com és el soroll. Qui el fa, aquest soroll? Jo sé que hi ha soroll al carrer, però no sé ni d'on surt, ni... Aquí pot actuar la conflictologia, el servei de mediació?
Jo penso que la conflictologia, sí, i això el Javier, jo penso que esteu en bones mans perquè ell és l'especialista. El servei de mediació, si no concretem una mica d'on ve aquest soroll és una mica més difícil. Nosaltres podem intervenir en un cas que una discoteca, un restaurant, faci soroll. Uh-huh. En el cas de l'Hospitalet, sempre que compleixi normativa. Primer es mirarà si compleix normativa i després, si els veïns es continuen queixant, això passarà a mediació, uh-huh. en aquest cas concret. Però en altres àmbits, doncs, no sé, també tenim eines de gestió de l'oci nocturn, per exemple, que pel que em diuen parlareu algun dia, també. Uh-huh. O sigui, hi ha eines de mediació que són més específiques o més especialitzades a aquest tipus de problemàtiques que són més de soroll en l'àmbit públic. Home, però si em parles del soroll dels cotxes o dels avions no sé quin tipus de soroll, segurament haurien de ser uns altres els especialistes. Tampoc els mediadors ens podem ocupar de tot.
Xavi.
Bueno, imagino que la gran majoria de conflictes que tenen a veure amb soroll que arriben al servei de mediació són soroll de veïns. És a dir, a més, no és només que et queixes del soroll que fa el veí, sinó de moltes més coses que s'han acumulat. Al final, jo penso que la gent que ens escolta, l'altre dia, crec que ho dèiem, és important no esperar, és a dir, no acumular, no omplir el got d'aigua, no sé quina metàfora s'ha fet perquè m'entenguin. No esperem fins a l'últim moment per intentar parlar amb l'altra persona. Mantenim, si podem, una bona relació amb el veí o amb la veïna, mantenim una bona relació amb el comerç de baix, amb la botiga, mantenim una comerç, vol dir saludar-se, vol dir parlar. Una cosa que de vegades potser pot semblar estranya, perquè en el món que vivim, com que anem tan ràpid, no? Fins i tot des del punt de vista de les xarxes socials, cada cop la gent viu més en les xarxes socials i viu menys en el món real, i mantenen també una relació en les xarxes socials. L'altre dia reflexionava que amb les xarxes socials tot va tan de pressa, tot va tan ràpid, que jo penso que al final el que fem és vivim tan de pressa perquè vivim pensant que la forma de fer-ho és com les xarxes socials, quan la vida requereix temps, saludar-se, parlar, no? Aleshores, jo entenc que el soroll que pot venir és un soroll de veí, veïna, i que els deus són acumulats. És a dir, quan venen en un conflicte, te venen amb tot, te venen con todo, no? I con el pack, no? Òscar, és a dir, te venen allà...
Clar, és que a vegades diuen, bueno, aquest conflicte de quin tipus és? És un conflicte intercultural? És un conflicte per sorolls? És un conflicte...
Però això ho decidim, això ho analitzem nosaltres.
Això ho analitzem, però a vegades també és molt difícil de decidir. Claro. Jo dic que és un conflicte veïnal perquè això defineix l'àmbit en el que està passant. Però després té moltes circumstàncies. O sigui, a vegades pot venir un conflicte amb un títol d'intercultural perquè resulta que la persona que es queixa va néixer aquí i la persona que suposadament fa les molèsties ha vingut de fora, però després quan grates una mica t'adones que és un conflicte intergeneracional, perquè un és gran i l'altre són joves que fan coses de joves. O sigui que és difícil posar títols i també amb un pack tot barrejat.
Clar, al final... Suposo també, Òscar, que intentant solucionar un problema n'has solucionat d'altres?
Sí, perquè sovint la gent arriba amb tot el seu pack humà, no? I llavors... Nosaltres som un servei municipal que estem en xarxa. Uh-huh. Llavors, si t'arriba algú que no té feina o no està desorientat o té un tema de salut mental o X situacions, doncs ja el posarem en contacte amb el servei uh-huh. municipal més adient per a aquesta situació.
Jo, precisament, volia preguntar-te, a part de mediacions veïnals, quins altres conflictes doncs, també us arriben al servei i quins altres serveis també, perquè sé que feu més coses a part de mediació.
Si m'has retunt, tu ens coneixes bé. Bé, a nivell de gestió de conflictes, de mediació, fem, com ja estem dient, temes veïnals, que és la majoria, però hi ha altres. Hi ha temes d'establiments, com ja hem comentat, bars, restaurants, etc., sempre que compleixin normativa. I després hi ha altres establiments que també poden generar molèsties, com són equipaments poliesportius, escoles, associacions, espais de culte, etc., que aquí la mirada normativa d'entrada és una mica complicada, perquè si fas una sonometria d'un pati d'una escola, t'asseguro que te surt positiu. I llavors els ajuntaments haurien de tancar totes les escoles que tenen un pati. Per tant, amb aquest tipus de recursos és millor intentar primer una mediació. Uh-huh. Això pel que respecta a l'àmbit dels establiments. Però després tenim molta feina en l'àmbit educatiu, com ja sabeu. Sobretot temes que tenen a veure amb conflictes de joves en l'espai públic, joves que es barallen en l'espai públic amb altres joves d'altres instituts, potser, o en l'àmbit educatiu, que hi ha un bon nombre de conflictes molt diferents, perquè poden haver conflictes entre famílies i escola o conflictes entre les pròpies famílies. Ara, amb els grups de WhatsApp de pares, d'això també us suggereixo que parleu un dia.
És un perill.
El tema dels grups de pares
i la gestió. Que alguna cosa hem comentat.
Ja ha sortit,
no? El món de l'esport vam comentar alguna cosa.
Ah, bueno, pues això és un viver de conflictes, sí. aquest àmbit, no? Això seria l'àmbit educatiu, on també intervenim en temes d'assetjament escolar amb unes eines una mica diferents. A la mediació, després fem algunes mediacions familiars, però no gaires, sobretot temes de pares, fills i temes entre germans per la cura de persones grans. Uh-huh. I finalment la mediació també és l'alternativa a l'Hospitalet al pagament de les sancions per infracció de les ordenances de civisme. És a dir, que si te sancionen per fer una festa a casa o te sancionen per consumir alcohol a l'espai públic, que són les més habituals, la mediació és l'alternativa al pagament de la sanció.
I quina mediació és? És a dir, què han de fer?
Amb veïns.
Vale.
És fàcil, no? Perquè si tu tens un veí que es va queixar de tu i te van sancionar, si ara fas una mediació amb aquest veí, doncs ja no té sentit que hagis de pagar la multa, no? Segurament. Arrel d'aquest reprendre el vincle, la cosa ha quedat reparada i ja tothom queda content, no? I en el cas d'infraccions a l'espai públic, fem una mediació una mica més simbòlica, perquè llavors haurem de decidir qui ha estat damnificat per aquella conducta incívica, no? I aquí fem diverses coses que sempre són en funció de la infracció i del perfil de la persona que va cometre aquesta infracció. Fem un disseny molt a la mida de la persona que tenim davant. I podem fer una trobada amb una associació de veïns, per exemple, o poden compartir un temps de treball amb els agents cívics que tenim a la ciutat. Bueno, fem diferents mesures en funció de com va.
Òscar, finalment, com us trobem si busquem a l'Ajuntament de l'Hospitalet aquest servei de mediació?
Pues només ho heu de posar a internet, buscar.
Tal qual, eh?
Servei de mediació comunitària, ja tindreu la forma de contactar. I si no, pues, truqueu al 93, puc dir el telèfon?
Sí, home, i tant.
Pues al 93-403-9444, és la forma d'accedir al servei.
Doncs ja sabeu que si sou de l'Hospitalet i necessiteu aquest servei de mediació, us atendrà a Òscar Negredo posant-vos totes les facilitats al vostre abast. Òscar Negredo, coordinador del servei de mediació de l'Hospitalet, Marta Méndez, conflictòloga, Xavier Pastor, conflictòleg i Pasta. Moltíssimes gràcies als tres per venir.
Pasta Capravo, no? Pasta Tauró, no?
Sempre. Pasta Tauró però també,
ell i també nou sense closca, no?
Sempre. Això sempre a tots els conflictes.
Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest Sant Jordi deixa't sorprendre per Centre Verd. Descobreix la millor selecció de roses i rosers i tot un munt de plantes i flors que et faran gaudir de la millor de les diades. Centre Verd et desitja una feliç diada de Sant Jordi. Centre Verd a Salt, Girona. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Feliç Sant Jordi amb Centre Verd.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé 10 minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. És el moment d'obrir les portes de nou en aquest inici de setmana, la setmana de Sant Jordi, d'obrir les portes del Viure en Salut, l'espai que tenim aquí als matins, a la casa, a Ràdio Estel, un clàssic de la casa, un clàssic de tota la temporada, moment en què Joan Trias surt per la porta de la història i descansa uns minuts, i nosaltres també descansem d'ell. Moment per parlar, doncs, de salut i de benestar. Ja sabeu que de dilluns a dijous aquí en teniu assegut a la cadira del conductor de la caravana per portar endavant aquest espai i, com us deia, tractar de donar solucions als vostres problemes de salut, també de benestar, de la mà dels amics de Marnis. Ara ha sortit el Trias i en res contactarem de nou amb el doctor Jacinto Valverde, que ens espera des de Madrid.
per oferir-nos els seus consells, la seva saviesa, el seu humor i tot el que ens ofereix ell, que és moltíssim. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar que tenim aquí els matins a Ràdio Estel. Ens hi posem ara i estarem fins a la una del migdia, però les nostres consultes estan obertes 24 hores, non-stop. 24 hores perquè ens feu arribar tot allò que us inquieta, qualsevol dubte mèdic, i ara us expliquem com ho podeu fer.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest és el número de telèfon, que no és un número de telèfon, és una clau. La clau que us obre les portes d'aquest espai del Viure en Salut. Un número de telèfon, 9 xifres, molt importants, que heu de tenir ben a la mà, a l'agenda del telèfon mòbil o enganxat a la nevera, perquè en qualsevol moment pugueu recórrer a ell i enviar-nos els vostres missatges. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Per aquí, missatges de veu o missatges per escrit, per explicar-nos el vostre cas. Que no us ve bé, que preferiu un correu electrònic? Doncs perfecte, perquè tenim una adreça que també és per vosaltres. És lacaravana, tot junt, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens expliqueu el vostre dubte o consulta i nosaltres, encantats, encantadíssims, de traslladar el vostre cas al nostre doctor. Hem començat el dia una mica plujós aquí a Barcelona i en molts punts de Catalunya, però ara de sobte ha sortit el sol i jo crec que té a veure amb aquest moment màgic, perquè també és moment en què saludem el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, Rafa, buenos días.
Buenos días, lo que les decía.
¿Cómo te va este lunes? Primeros de semana.
Bueno, mira, te comento, vamos muy a tope porque mañana llevamos la programación de Radio Estel y con muchas ganas además a la calle, como no puede ser de otra manera en Sant Jordi. Nos iremos hasta Rambla Cataluña y haremos allí gran parte de la caravana desde las 9:30 de la mañana más o menos y hasta las 6 de la tarde, que termina Mercerraga con su fabricación propia. Y claro, eso siempre es, bueno, pues mucho jaleo.
Porque... Qué envidia me estás dando.
Sí, hombre. La verdad es que es muy chulo. Ya lo hemos hecho...
Hombre, claro que sí.
Lo hemos hecho estos años pasados y ha sido una experiencia muy bonita, porque además, claro, aquí tú haces la radio, sabes que la haces para los oyentes, evidentemente, y nosotros encantadísimos, pero allí tienes la ocasión de compartir con ellos, de mirarlos a los ojos y de llevar un poco el showtime a pie de calle, que siempre es muy chulo. Eso está muy bien, y luego hay una parte que es, claro, salimos de la norma, hay que preparar las cosas bien, hay un poco más de faena, pero bueno, la hacemos con tanta ilusión que ni se nota. ¿Tú qué tal, Jacinto?
Bien, muy bien. Yo, ¿sí? Ya sabes que para mí el estar contigo este ratito me es maravilloso.
Es mutuo.
Es mi relax, es mi cargar baterías, es saber que estás bien y eso me agrada muchísimo.
Pues es mutuo. Mira, pues el recordatorio nuestro de cada lunes yo creo que lo podemos hacer hoy también. Los productos de Marnis, que son fantásticos, productos, recordemos, naturales, todo basado en productos naturales. Hay una parte de Marnis que también se dedica, pues eso, a darnos un poquito más de energía, a activarnos un poquito más. Y a mí me parece que los lunes siempre es el día adecuado para recordar esto, porque a mucha gente le puede venir perfectamente. Por lo tanto, si te parece, recordamos, si este lunes o en general en la vida te sientes un poco como aplatanado, déjame que utilice esta expresión un poco coloquial, pues tenemos solución y tenemos solución natural de parte de Marnis.
Por supuesto, ese complemento alimenticio que incorpora jalea real pura, polen abierto, propóleo y vitamina E. Que tiene un nombre bastante fácil de memorizar porque es como muy, muy de película, que es el Royal Provite 5000.
El Royal.
¿Vale? Royal Provite 5000. Viene en cómodos viales y hay que tomarlo una sola vez al día, agitándolo un poquito antes de beberlo porque puede tener algunos pozos al ser complementos alimenticios naturales. Royal Provite 5000 antes de desayunar.
Royal Provite 5000, Royal para los amigos, porque ya es un producto que yo creo que todo el mundo tendría que tener en su casa para ayudarle a tener ese reprise hoy en día, que la vida es tan exigente que no paramos, que vamos de aquí para allá con 20.000 cosas en la cabeza, pues el Royal Probit 5000 viales, un vial antes del desayuno, nos va a ayudar muchísimo a conseguir ese punto de energía extra para completar nuestras jornadas y todas nuestras tareas de la mejor manera posible. Recordatorio de los lunes, no lo dejamos pasar. Y un altre recordatori que us faig és que aquest producte, el Royal Probit 5000, i tots els que ens recomana Jacinto Valverde, els podeu trobar i comprar i demanar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marni sempre està allà, sempre és un bon recurs per conèixer millor el seu univers, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança. Als Herbolaris també ho trobareu i allà podeu demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vinga, 14 minuts, 13 minuts i mig i arribarem a la una del migdia. Jacinto, vamos con las consultas.
Venga.
Como cada día me he bajado pues unos cuantos correos electrónicos que van llegando a la dirección que siempre recordamos, lacaravana@radioestel.cat. Vamos con Jordi de Girona. Mira, Jordi, mañana será su día, por cierto. Pues felicidades anticipadas. Tiene 50 años. Dice, doctor Valverde, me preocupa un poco la situación que enfrento desde hace un tiempo. He estado experimentando dolores musculares constantes que limitan mi movilidad y afectan mi calidad de vida. Son intensos, persistentes, madre mía. Y a pesar de intentar diferentes enfoques, no he tenido demasiado éxito. ¿Podría recomendar algún tratamiento natural que pueda ayudar a aliviar este malestar y recuperar mi funcionalidad? Pues esta es la consulta de Jordi, en este caso, dolores musculares.
Ya, es que ya he visto, por lo que dice o deja entrever en el correo, que ha probado todo tipo de terapias analgésicas o antiinflamatorias. Sí. Y que no le ha surgido ningún efecto. Uh-huh. Bueno, eso me hace pensar, que este problema de dolores musculares que tiene Jordi sea por una enfermedad inmunológica, uh-huh. ¿Vale? Hay una disciplina que se llama polimialgia reumática, uh-huh. que son dolores musculares que llegan a ser incapacitantes y migratorios, que requieren de un diagnóstico primero y que solo tienen un tratamiento eficaz, ¿vale? Única y exclusivamente. Y es la utilización de los antiinflamatorios esteroideos. Uh-huh. Entonces, mi consejo a Jordi es ponte en manos de un o una reumatólogo o reumatóloga, vale. De un servicio de reumatología, vale. Que son los encargados de estudiar este tipo de problemas, y si es una polimialgia reumática, tienen que emplear sí o sí este tratamiento con antiinflamatorios esteroideos, y verás cómo tu vida cambiará radicalmente. Uh-huh. Desde el punto de vista de la complementación alimenticia, si tiene este problema, ahí no podemos ayudarle mucho más, salvo que utilice el efecto beneficioso que además puede tener, pero además de los omega 3. Y yo le recomendaría tomar el Omegamar 1200, dos cápsulas juntas en una única toma. Pero esto no es un analgésico ni es un tratamiento, como si dijéramos, de elección para el problema que sospecho que pueda tener Jordi.
Bueno, pues en este caso es fantástico, ¿eh? Porque está muy bien que ante casos así complicados, evidentemente los complementos alimenticios están súper bien y son fantásticos para prevenir, sobre todo para prevenir dolencias que pueden ser medianamente comunes, pero cuando llegamos a casos así como el que nos ha descrito Jordi, que suena pues un poquito más fuerte de las consultas habituales, pues lo primero que hay que hacer es ponerse en marcha, atinar bien y si acudir al médico, evidentemente. Y luego tenemos esta recomendación, el Omegamar 1200, los aceites omega 3 que son muy beneficiosos para el organismo, y esto lo puedes incorporar desde ya. Pero hay que ponerse en marcha, consultar al doctor para diagnosticar bien y pasar a tratamientos a lo mejor pues más concretos. Vamos con Laura de Tarragona. Vamos a ver, dice, nos habla de un clásico de nuestros tiempos y que yo creo que si hiciéramos un ranking, Jacinto, de consultas más realizadas durante esta temporada, creo que estaría arriba de todo, que es que dice que tiene dificultades para conciliar el sueño y mantener un descanso adecuado durante la noche, y evidentemente le está empezando a afectar al estado de ánimo, a la concentración y al rendimiento durante el día. También dice que ha probado diferentes métodos para mejorar la calidad del sueño, pero que no ha tenido éxito. Por lo tanto, pide alguna recomendación, algún tratamiento natural que pueda ayudarle a dormir mejor. Yo creo que también es buen momento para recordar todos esos consejos de, que son pura sensatez y me encantan, Jacinto, como la temperatura, la ropa cómoda, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, es lo que llamamos en medicina medidas higiénico-dietéticas,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Por ejemplo, si tienes una persona que te cuesta o tienes una mala inducción del sueño, pues no tomes bebidas que te vayan a excitar de media tarde en adelante, lógico. Si te gusta hacer deporte, tampoco hagas un deporte excesivo también a la caída de la tarde, puesto que eso te va a tardar en hacerte conciliar el sueño. Luego, el dormitorio lo más a oscuras posible para no estimular fabricación de otra hormona que no sea la melatonina. Temperatura lo más agradable que te sea posible, alrededor de 18 a 20 grados es una temperatura más o menos adecuada. Luego, la ropa tuya y de cama que sea cómoda, natural y transpirable, que tengas un colchón relativamente nuevo, y luego la almohada que mejor le venga a cada uno. Eso es muy, muy, muy subjetivo, ¿vale? Y una vez que tenemos todo eso, bueno, pues cuidado, por supuesto, nada de teléfonos móviles, ni tablet, ni ver la televisión en el dormitorio, puesto que eso lo único que va a hacer es no poder conciliar el sueño. Todo lo más, una luz tenue indirecta para una lectura, que puede que sí que te favorezca el sueño. Y si aún así no consigues conciliar el sueño, ayúdate de lo que tu cerebro tiene que excretar en cantidades suficientes durante la caída de la luz, que es la melatonina. Marnix dispone de esta melatonina en dos propuestas, una en cápsulas y otra líquida o liposomal, ¿vale?
Sí.
Ambas se llaman igual, Melatovit. Melatovit cápsulas o Melatovit liposomal. Cápsulas, podemos tomar una o dos cápsulas media hora antes de irnos a la cama a dormir. Melatovit liposomal, 0,5 o 0,10 mililitros, igual media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Es interesante, tengo dos comentarios respecto a todo lo que has explicado. Sí. El primero, respecto a esto último, es interesante y un día lo explicamos con tranquilidad en su momento, que Melatovit es el mismo producto, sea liposomal o no, pero el liposomal es un formato que permite de alguna manera, digamos que permite que el producto tenga el máximo rendimiento posible en el organismo.
Y sobre todo que la absorción es más rápida, ¿vale?
Eso es.
O sea, que te va a llegar antes a sangre,
sí,
con lo cual te va a hacer más rápido el efecto y vas a tener una inducción más rápida del sueño. El otro también te va a hacer el mismo efecto, pero va a tardar un poco más al hacer una cápsula.
Muy bien. Y luego, por otro lado, me ha llamado la atención, yo no sé si lo habías dicho anteriormente, pero en mi cabeza ha sonado como novedoso, Jacinto. El tema de, a la hora de dormir, para procurarnos un descanso óptimo, el hecho de la oscuridad. Porque yo provengo de una familia en la que la oscuridad para dormir, la oscuridad completa y absoluta, no está contemplada. Es decir, yo he crecido con un poquito de luz para dormir, o sea, la ventana abierta, nada más. Pero esa luz de la luna que te entra o de las farolas, etcétera, ese puntito, yo si me quedo a oscuras completamente, no me gusta, es curioso esto.
No, bueno, a mí me pasa exactamente igual que a ti. Nos han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado a dormir con algo de penumbra. Llámale penumbra,
sí,
¿no?
Vale,
penumbra. Que te gusta esa la palabra, ya sé que te gusta.
Y tanto,
palabra.
A mí todo lo que suena castellano antiguo, yo voy como un Miura. Penumbra.
Pero sí es cierto, bueno, pero una cosa es tener una luz indirecta exterior, ¿vale? Y otra cosa es tú llevarte a la cama tu teléfono o tu tablet que está continuamente entrando impulso lumínico a través de tu ojo, y eso hace que se frene la fabricación y la excreción de la melatonina. O sea, por eso te digo que si tú estás acostumbrado a dormir con un poquito de la persiana levantada para que te entre algo de luz del exterior, o, y sobre todo estás acostumbrado, eso no tiene nada que ver, porque la gente que duerme a la intemperie, pues se duerme,
claro,
lógicamente, y tiene la luz del, de las estrellas, y si hay una luna de, y si hay un día de luna llena, sí, pues es como si estuvieras en casi con luz, ¿no?
Y yo, Jacinto, y luego hay gente como yo, Jacinto, que nos dormimos en la playa. O sea, en la playa.
Bueno, con... pero eso es por el calorcito y el relax y la tranquilidad,
y la caipiriña,
etcétera, etcétera. En la caipiriña también. Pero eso no tiene nada que ver. Pero una cosa es un impulso lumínico importante o tener la luz encendida,
claro, en el dormitorio. Claro, claro. Sí, sí.
Y otra cosa es la penumbra, ¿vale? Mm. No tiene nada que ver, ¿eh? Eso no. La penumbra, o igual por eso te digo que tú durmiendo a la intemperie, tú no va, esa luz no va a inhibir la fabricación de,
vale,
de la melatonina, no pasa. Por eso te decía que una luz indirecta,
sí, sí,
para ir leyendo eso, incluso hasta predispone a dormir.
Uy, ya lo creo. Sí, 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 no estoy de acuerdo. Pero que me ha llamado la atención, como has insistido, no, la oscuridad tal. Bueno, pues perfecto, la oscuridad, o si lo prefieres, la penumbra, ¿eh? Que,
correcto,
que hay gente que...
Hay gente que a lo mejor trabaja de día. Entonces sí que tiene que estar con todo.
Bueno, echado, claro, evidentemente, si te vas a dormir a las 9 de la mañana, más vale que le pegues este rojazo a la persiana, claro, porque si no te va a entrar ahí el sol, que sí que es un lío eso. Sí. Bueno, pues hechas todas estas recomendaciones, os recuerdo, el Melatovit es el producto que nos recomienda Jacinto Valverde para optimizar el sueño. Venga, y aprovechamos rápidamente los minutos que nos quedan para hablar del caso de Carla Mestre, 60 años, de Manresa. Dice, que, rápidamente, resumiendo, que tiene un hinchazón abdominal y una indigestión recurrente, ¿eh? Dice que últimamente no le sientan bien las comidas y siente un poquito el abdomen hinchado. Entonces, no sé si podría sugerir algún tratamiento natural para ayudar a mejorar, sí, esta digestión.
Sí, normalmente es porque no tienes buenas digestiones, incluso se transmite en un estreñimiento. Entonces, todo lo que sea fermentar más tiempo las heces te producen gases, claro, y si no las digieres bien los alimentos, producen también mayor fermentación, mayores gases, ¿no?
Vale, vale.
Vamos a mejorar eso tomando por las mañanas, antes de desayunar, 20 mililitros de jugo de aloe vera.
Muy bien.
¿Vale? Jugo de aloe vera. Y luego vamos a mejorar esos gases tomando un complemento alimenticio que incorpora carbón activo, anís y menta. Y se llama Neocarbón,
vale,
¿vale? Empieza tomándote dos cápsulas después de comer y otras dos cápsulas después de cenar.
Pues estas son las recomendaciones de Jacinto Valverde, en este caso para Carla de Manresa, que dice que tiene este problema de digestión y de hinchazón abdominal. El jugo de aloe vera por las mañanas y el Neocarbón, dos cápsulas que van a ayudar a mejorar estos síntomas. I jo us recordo, abans d'acomiadar a Jacinto, que aquests productes i tots els que ens recomana els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. I també podeu consultar la pàgina web de Marnix, però sobretot farmàcies per a farmàcies i Herbolaris, perquè són productes de proximitat i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural dels amics de Marnix. Jacinto, mañana nos escuchamos en el día de Sant Jordi, lo celebramos también contigo y será un placer. Gracias por este rato.
Igualmente, un abrazo.
Un saludo.
Mañana.
Minut i mig per arribar al punt de la una del migdia, moment en què Júlia Julve agafarà el micròfon de l'estudi 2 de Ràdio Estel per posar-vos al dia de tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món amb les darreres hores en el butlletí informatiu d'aquesta hora. I després encara tenim una hora per endavant per rematar la caravana d'aquest dilluns. Ja corre per aquí el Joan Cebrián, el nostre periodista expert en esports electrònics i videojocs, que ens farà una mica més aquest Sant Jordi 2, podríem dir, videojocs basats en llibres, videojocs i llibres. Aquesta barreja existeix i ens la porta en res Joan Cebrián. Després connectarem amb la Sagrada Família, que sempre és un plaer, a Molma Giró, que ens parlarà d'una novetat que tenen allà de cara a aquest Sant Jordi també. I després, si tenim temps, finiquitarem aquesta darrera hora de la caravana amb una mica de bona vesprada i del que es diu al foro dels foros, el foro cotxes. Vinga, doncs, en res es posa Júlia Julve i nosaltres tornem per fer aquesta darrera hora. Fins ara.